Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
Molt bé.
Avui parlem...
Molt animada.
Bueno, avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem, Mar. Vinga, te deixo dir-ho tu, vinga.
Sí, parlem de l'Odissea.
Molt bé.
Sí.
Però veig que has portat dos llibres referents,
sí.
No?
Sí.
Doncs quan vulguis,
sí. Comencem. Són dues edicions de l'Odissea que, com podeu imaginar, n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Tachó!
Sí. Com Hamlet, com Romeu, sí. I Julieta, com tots aquests.
Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí.
Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, mm-hmm. Val? En el sentit que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, mm-hmm. Val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunts sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no? De la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per
sí.
La gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de el viatge d'Ulisses per tornar
a casa seva,
a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera,
sí.
Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
Sí.
Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, sí, els dibuixos.
Sí.
Són espectaculars.
Sí, a mi m'ha agradat molt perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Cal Purnio, mm. No? Que era un il·lustrador genial que tenia... dibuixava El País, el Babel i el País, durant molts anys. I bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics, però tremendament expressius, mm-hmm. No?
Bueno, jo els he dit Stigmans, perquè semblen
sí,
aquests ninots,
sí,
aquests ninots de pal. Sí. Em fa molta gràcia.
Però té
aquell algú... Stickelpe, no?
Sí, exacte, vale. Que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer...
A veure,
un moment. Perquè avui parlem de l'Odissea. Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
Que això ja ho farem,
ja
acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè ahir parlàvem un amic meu, allò, parlant, ah, és que no sóc ningú, no sé què, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Doncs pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix amb el senyor Cíclop, no?, que es
sí.
Diu Polifem, i, bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no?
Sí.
Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses que no penso fer un spoiler i tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom ja com molt desconcertada. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el Novamàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa. Però,
exacte.
En fi... Diguéssim que ja, i llavors sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú i sempre queda una certa ambivalència, no? Això,
de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podem, m'estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament,
clar,
però
sí.
Més intel·ligent mentalment que
clar.
Aconsegueix, no? Guanyar.
Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, uh-huh. I per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no?
Sí,
que en el sentit que tenim... En realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes, és que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
No, i no sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
T'emportes una sorpresa.
T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
Sí, perquè, en fi, estaven així i tots allò amb un empat bastant tècnic.
Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havia allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer de dir, escolta'm, i això? Per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant, i cap avança. Llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè em sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també, també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidó i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal, i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
És
no?
una
això,
odissea,
això
sí.
És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats. No?
Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... Sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
Que s'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
I
hi fa tot el que pot, també. I a sobre responsable amb els seus homes, que sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que teníem, a veure si aconseguim...
Bueno, és...
Aquest importantíssim, el de...
Sí.
Ah, vale.
Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
Vale.
Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca, que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnio.
Vale.
I què és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
Home, és que...
I és de... Sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
I tant, 24
en
poemes.
En vers. I que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
Ens queden dos minutets.
Val, parlem de Christopher Nolan.
Ho sabia. De fet... Parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
Sí.
D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure, Mar.
No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
Sí, a mi també.
La pel·lícula
també.
Batman m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa, o sigui, pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... Em tiro una mica enrere.
A mi em fa una miqueta d'angúnia, també, però des de la ignorància total, igual...
Però ara Inception és molt bona, per exemple.
Ja,
o sigui,
ja.
Vull dir,
Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan,
però
no?
Aquesta representació de llibres a pel·lícules, en aquest sentit, històriques, creus que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
Depèn de partir d'on ho facis. Si ho facis del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood total, doncs pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I, en canvi, d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
sí.
No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos,
sí.
de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
sí.
Jo crec, no?
Sí, clar, és un material, a més, que tu pots aprofitar per... Clar, per filmar, això sí. Però bé, estarem a l'expectativa de Nolan.
Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
Gràcies.